16. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Benvinguts a 13, benvinguts a l'entrega 69 de la tercera temporada de 13 i ja hi som, la setmana que per fi comença l'estació blanca, la setmana que per fi comença l'hivern. És època de fred, fang i neu, és època de ciclocross, duatlons de muntanya, crossos i esquimo. Si teniu fred i la roba que porteu no és prou tèrmica, si el vostre down jacket és de fireta, penseu que un loftofat, l'estofat del sud de Bulgària, sempre us mantindrà calents. Benvinguts al programa dels esports de fons 13, on amb fred, calor, neu, vent i estem la mar de bé. 13, el programa on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material i de psicologia amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Un 13 on tenim espai per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, els que creuen primer la línia de meta, els que guanyen, però també els que ho fan un xic més tard, o els que inclús no competeixen, perquè aquí a 13 hi cabem tots. És la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons. 13, una producció de We Run per a Ràdio Sabadell i que podeu escoltar a la ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. I avui, a 13, l'equip habitual d'Esports de Fons Addictes, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve, el Robert Mayoral i l'Anna Muro, sota la supervisió tècnica de l'Equipàs, format pel Toni González i el seu superequip de becaris, Xisca Alberti i Iker Teix. Soc l'Aleix Muñiu i us convido els propers 60 minuts a que ens acompanyeu per l'actualitat dels esports de fons, per conèixer els seus protagonistes i perquè el practiqueu més segurs i en gaudiu més, perquè sempre ho feu de forma plena. Quedeu-vos amb nosaltres i compartiu i encomaneu-vos de la nostra passió. És l'hora de 13.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Què tenim avui a 13? L'actualitat del món dels esports de fons i un anàlisi balanç de tot el que ha estat aquest any. Tertúlia amb els habituals de la taula de 13. El repte, la secció on desafiem els límits de l'equip de 13. A cuida't, la retrobada Anna Muro, que ara que ha fet el seu Ironman particular, ens ve per explicar-nos i fer balanç de tot el que ha passat aquest any. I ara, pugeu el volum amb cura. Les endorfines i els batecs comencen a activar-se. Ara comença l'hora de 13.
Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Repassem què ha passat. Anem amb les cròniques de la setmana. Triatló, amb Robert Mayoral. Bona, Robert.
Molt bones. Molt bones de nou. La temporada acaba, l'any acaba també, i hem tingut una prova espectacular de triatló per acabar la temporada. Hem tingut dos representants espanyols, hem tingut Pablo de Pena i Alberto Casillas, que han sigut els més tardons, per dir-ho d'alguna manera, i els que han allargat més la temporada, sobretot Pablo de Pena, que ha fet una temporada espectacularment llarga,
moltíssim.
Espectacularment llarga i molt, molt bona, amb molts bons resultats, tot i els problemes que, com ja hem comentat, durant diverses setmanes que ha tingut el pobre noi. Aquesta setmana hem tingut una prova de la franquícia Challenge a Daytona, a Florida, als Estats Units, en un circuit espectacular, una prova que començava de dia i acabava de nit, una prova catalogada de mitja distància amb unes distàncies una mica peculiars, 1900 de natació, uns 60 km aproximadament de ciclisme i 13 km a peu dins del mateix circuit de Daytona, on es celebren la Fórmula NASCAR i totes aquestes curses espectaculars d'allà dels Estats Units. Una prova on els favorits, tant en categoria femenina com masculina, van fer bons els pronòstics i es van fer amb les seves respectives victòries. En categoria femenina, Paula Findlay guanyaria la prova després de cedir inicialment 1-10 a l'aigua respecte a Lucy Charles, una altra de les favorites, que recuperaria la distància perduda al segment de natació al tram ciclista i que arribaria juntament amb Lisa Norden al tram final de cursa a peu, on les tres es disputarien la victòria. Paula va acabar en un espectacular crono de 2:38, cedint un minut, Lucy Charles va fer segona i Norden seria ja 5 minuts i tancant el podi en categoria femenina a 5 minuts de la guanyadora. En home, Linders liderava la prova al tram de natació, on Paula de Pena també sortia a peus i el rècord ciclista és Andriy Ostarikovic cedia 1:40 respecte al cap de cursa, i per darrere sortien l'altre grup de favorits amb Lionel Sanders al capdavant. El segment ciclista, Ostarikovic faria el recital que ens té habituats, remunta i amb un gran parcial, que no el millor, que seria de Sanders, que arriba per darrere. Arribarien tots junts a la T2 també. Sanders posa un ritme infernal des dels primers quilòmetres, on només l'aguanta Pablo de Pena, però que acaba cedint a l'última volta a peu, i amb un temps de 2:23 Sanders es fa amb la victòria, 30 segons entre de Pena i Jason West, finalment tercer. Alberto Casillas, l'altre representant espanyol, va fer 14è. Per altra banda, aquí a nivell local s'ha disputat el Campionat de Catalunya de Duatló Cross, prova disputada a Terrassa, amb un total de 230 duatletes, on Ever Alejandro Gómez, del club Z5, ha sigut el guanyador en categoria masculina, i la triatleta duatleta local Laura Gómez, del club esportiu Ferrer Hotels, ha estat la guanyadora en categoria femenina.
Destacar també la presència de tota una històrica del mountain bike, que també està fent alguns duelons de muntanya.
Correcte.
Aquí per aquí a Catalunya.
Sandra Santanyes,
com la Sandra Santanyes,
que va fer segona.
Va fer segona, però que inclús Laura Gómez va fer un parcial de bici millor que el de la Sandra Santanyes. Vull dir que déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Laura va guanyar a la Sandra.
Sí, 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 en el parcial de bici, Laura va...
Però déu-n'hi-do com es va defendre la Sandra corrent per...
Home, per no ser un especialista de córrer,
no,
ni més de córrer un mic, és una mountain biker.
Sí, i recordar que, tot i que no hi havia un gran nivell, era un campionat de Catalunya.
Exacte. I també tenim notícia que Sabadell estrenarà Duatló en breu, i potser inclús aquesta temporada.
M'has d'informar tu a mi, perquè jo la notícia l'he conegut avui, però desconec circuits i desconec res. Home, és una gran notícia perquè...
Recuperar-lo.
Recuperar una prova tan bonica. Jo me'n recordo quan vaig començar a fer duatlons, era una prova que, a part de ser de la meva ciutat, que estimava molt, evidentment, era un circuit espectacular, dur, diferent dels altres, i on estava tot obert.
T'he de dir que el circuit no podrà ser el que era, això està clar, farem una remodelació, però ja en parlarem en breu, perquè això potser aquest mateix any tenim la sorpresa de poder-ho estar visquent-ho des de dins.
A veure, que no sigui un circuit dels clàssics de voltes planes, que són avorrides i monòtones i que no només afavoreix els corredors, no hi ha espectacle. Els circuits ciclistes bons, recordo Sabadell, en el seu temps Vic també.
El de la Garrotxa, també.
Clar, proves dures, que eren... La victòria
no,
sempre
no,
està
aquí,
oberta.
Aquí en aquests es tendeix que els corredors, que són superràpids, és els que on es talla el bacallà.
Aquí
clar.
És corredor ràpid, transició ràpida, aguantar la bici i definir corrent. Llavors, sí. Són sempre, cada setmana són els mateixos. Vull dir, entre 5 o 6...
S'ho fan tot.
No hi ha més.
Doncs en breu en parlarem. Robert, escolta'm, aquí a 13 t'esperem l'any que ve, i bueno, esperem també veure't a l'especial que farem pel 31 a la Cap d'en Reis i al Parc Esportiu de Nadal. Allà ens hi veurem.
Molt bé.
Cuida't moltíssim.
Vinga, gràcies, Aleix.
I si aquesta setmana comença l'hivern, el que sí que ja ha començat és tota la temporada d'esquimó. Anem a l'esport de l'hivern. Anem a l'esquimó amb Xavi Palahí. Ens anem cap al sud de la península.
Cap al
ens anem
sud?
Cap a on? Ens anem cap a l'estació més llunyana que tenim, que
exacte,
és Sierra Nevada. I què és el que va passar a Sierra Nevada, Xavi?
Ben al sud ens anem, perquè ja ha començat la temporada d'esquí de muntanya, tenim les primeres curses, i curses importants. Aquest cap de setmana, l'estació d'esquí de Sierra Nevada, Granada, ha acollit la primera cita al circuit de Copa d'Espanya d'esquí de muntanya en el marc del Gran Premi Sevica. El dissabte es va disputar la prova d'esprint i el diumenge la prova de cronoescalada. Tot seguit les explicarem, però dir que diferents esportistes catalans de la secció catalana i el centre de tecnificació hi han assistit, i amb bons resultats, com sempre. Comencem, per tant, amb dissabte, amb els sprints. Bé, abans de res, dir que aquells que esteu una mica més despistats amb les modalitats de les curses, els sprints és un tipus de cursa molt explosiva, molt curta, que té lloc en un circuit tancat molt petitet, de màxim 50 metres de desnivell, i funciona per a eliminatòries, és a dir, es disputen diferents rondes i els que les guanyen arriben a la final, i en aquesta final doncs s'ho juguen tot. És una modalitat que requereix conèixer molt bé la tècnica de l'esquí de muntanya, perquè hi ha moltes transicions, molts canvis, les baixades van amb girs tancats, i això demana unes bones condicions dels esquiadors. Doncs bé, la cursa de fèmines es va imposar a l'esquiadora Júlia Casanovas amb un temps de 4 minuts i 5 segons, només 8 segons per davant de la local Ana Alonso, qui ha entrat segona després d'una cursa molt disputada entre les dues. El podi l'ha completat la madrilenya Fàtima de Diego. I a la cursa sènior masculina, el basc Íñigo Martínez ha mostrat una vegada més que els sprints són el seu fort. Ha fet l'última volta amb un temps de només 3 minuts i 21 segons, creuant la línia de meta amb un còmode avantatge respecte a Pau Coy, que ha fet segon. Aleix Domènech ha signat el seu retorn a la competició d'esquí de muntanya després de 7 anys competint en el món del triatló amb un primer bronze. No el tenia conegut, aquest personatge, l'haurem d'anar seguint.
T'he de dir que l'Aleix el tenim conegut tant en Llure com jo, perquè clar, el món del duoló i el món del trialó ha partit també bastant la pana i ha tingut participacions internacionals.
Això deia, amb en Genís Grau i companyia, i de fet en el món de l'atletisme i de la natació també ha pujat en podis de Campionat d'Espanya.
Doncs l'haurem de vigilar ara amb l'esquí de muntanya, perquè
ja ha tornat pulmó, a ple. Té molt pulmó, aquest noi.
Sí, ja veureu que haurem d'estar pendents d'ell. I passem a diumenge, que ha estat el torn de la vertical. Ha estat una cursa de 900 metres de desnivell, tot en pujada, en un recorregut de 6,3 km a través de l'estació. El millor temps en fèmines ha estat per l'andalusa Ana Alonso, amb 52 minuts i 14 segons. S'ha imposat en la prova vertical amb una final molt batallada contra la seva amiga i rival Igone Campos, que no li ha posat gens fàcil. Alonso ha escrit l'arribada a meta com la més agònica de la seva vida. 5 segons de diferència entre elles. És a dir, amb 5 segons... La primera i la segona corredores han entrat a meta, així que déu-n'hi-do la...
Disputadet.
Sí, déu-n'hi-do la suada que s'han fet. Per últim, Fàtima de Diego ha mantingut la trajectòria marcada dissabte i ha pujat també en tercera posició, així que ja té dues terceres posicions en aquesta Copa d'Espanya. I anem per últim a la final masculina, que també ha estat força renyida entre els tres primers classificats. Íñigo Martínez Albornoz, amb 42 minuts i 19 segons, s'ha fet amb el doblet aquest cap de setmana penjant-se l'or tant en la prova de sprint com en la vertical i aconseguint ja una posició avantatjosa de cara al desenllaç d'aquesta Copa Espanya. Aleix Domènech, que acabem de parlar d'ell, ha tornat a sorprendre penjant-se la plata i signant un retorn a la competició d'esquí de muntanya amb magnificència. Si dèieu que amb aquests altres esports, amb aquestes altres disciplines també ha triomfat bastant.
És que tot aquest, l'última temporada, aquesta que acabem de tancar, ha fet empalme de temporada de triatló amb temporada d'esquí de muntanya.
A veure què fa. El tercer graó del podi l'ha ocupat un esquiador que sempre té molt a dir en les proves verticals, Pere Rullán, i ha tancat el podi amb un temps de 42 minuts i 55 segons. I per últim, abans de tancar aquesta secció de neu, l'alpinisme ha estat declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. És una dada curiosa, però...
Jo em pensava que eren les ciutats, els pobles, o...
Sí, doncs mira, ara...
La Patum.
Ara sapigueu que si esteu fent qualsevol
els
cosa
castells.
D'alpinisme, que sapigueu que sou patrimoni
som
de la
patrimoni.
Humanitat.
És a dir, que qui ens agrada fer muntanya som uns esquians de la comunitat UNESCO.
Exacte.
Molt bé, bonic això. Molt bé, Xavi, escolta'm, el mateix et diem, com a bon vellesà occidental, el dia 31, a no ser que estiguis desempolsant esquís per la Cerdanya.
El dia 31 seré a Madrid, així que...
A Madrid. Et fèiem a la Cerdanya. Doncs escolta'm, que gaudeixis molt del centre de la península i res, nosaltres, doncs, des d'on estiguem, et desitjarem una bona entrada d'any.
Merci, doncs.
Xavi, fins l'any que ve.
Fins l'any que ve.
I si el titular de l'Esquimo és la irrupció en el panorama estatal del triatleta, del jove triatleta de prop de d'Olot, l'Aleix Domènech, ens anem ara al món dels que corren amb les bambes per damunt de la gespa i per damunt de l'asfalt. Toca parlar de Yecla, toca parlar de Venta de Baños, toca parlar de les prèvies de l'any 2020 i toca parlar del balanç del 2019. El Llorenç Esteve ens prepara tot el que ha sigut i el que serà l'atletisme d'aquesta temporada i de la que ve.
Molt bones, Aleix i companys de 13. Doncs sí, com bé dius, acabem ja l'any, s'acaba aquest 2019 i començarà un 2020 que si el 2019 ens ha agradat, el 2020 també pinta d'allò més bé, sent any olímpic, amb la qual cosa sempre promet, perquè tots els esportistes l'agafen amb més energia que mai. Però per acabar el que ha sigut el 2019, ens anem a Yecla, primer, a les terres murcianes, on ha tingut lloc un dels crossos més emblemàtics del calendari nacional. És un cross una mica desconegut, i probablement dels més lletjos del programa, perquè bueno, l'ambient a Múrcia no és precisament el paisatge més maco del món, no?
És bastant secot.
Sí. Bueno, a veure, tenen això, tenen aquest entorn, no?
Sí, vull dir, orogràficament és sec, sí que pot haver-hi muntades, però és més aviat secot, és veritat.
Totalment. Però això no fa que arrepleguin un grapat d'esportistes a nivell nacional d'allò més bons i, per tant, ofereixin espectacles sempre. En aquest cas, en categoria masculina, hem trobat com Carlos Mayo, qui teníem competint en el Campionat d'Europa tot just fa una setmana, juntament amb Abdesamat Okelfen i Toni Abadia, es disputaven el que serien les tres posicions del Cal del podi en aquest cross fins a falta de 500 metres. Recordem que fins ara Abdesamat sempre havia quedat per davant dels dos atletes de Saragossa. Aquesta vegada Carlos Mayo ha sorprès adelantant-lo a falta de 200 metres i avantatjant-lo en 8 segons a final de cursa. Toni Abadia acaba completant una vegada més en el podi un cross de renom. En categoria femenina, Maria José Pérez, qui ja ha afirmat que fitxa pel club on està el seu germà, Chiqui Pérez, per al Càrniques Serrano, tanca una vegada més un cross per admirar i s'adjudica una victòria sense cap mena de dubte i sense cap pertorbança, diguéssim. I si pugem una mica més al nord, ens anem a Palència, on hem tingut el cross de Venta de Baños. Venta de Baños és un dels crossos de l'associació ANOC, que juntament amb el calendari de la IAF doncs formen els calendaris més importants de cross a nivell mundial i arreplega tots els millors crossos a nivell nacional. Parlarem molt més d'ells perquè el 2020 només començar tenim Sornotza o tenim també el cross del Goiber a Joan Muguerza, tots dos molt reconeguts i també pertanyents en aquest calendari ANOC. Doncs bé, allà hem tingut un reguitzell d'atletes internacionals com ha sigut Albert Chemutai o Zenebo Ficadú, que s'han endut en aquest cas les victòries i que donen més caché en el que és el calendari de cross a nivell estatal, que conjuntament amb Atapuerca, Sòria i també Alcobendas estem, diguéssim, top a nivell mundial. Som d'admirar, per dir-ho així. I com bé et deia, volíem fer una mica de balanç del que ha tingut aquest 2019 amb l'atletisme.
Que Déu-n'hi-do.
Estic segur que no puc repassar tot, que em deixaré algunes coses i de ben segur que algú trobarà a faltar algun detallet. Però bueno, intentem repassar,
escolta'm,
no?
És el teu balanç?
És el meu balanç.
I per tant, per nosaltres és el vàlid, Llorenç.
Sí, bueno, i que com bé dic, ha sigut un any de rècords, un any d'impressions.
Un any preolímpic.
Preolímpic i, bueno, és sorprenent el que s'ha aconseguit per ser un preolímpic, on totes les carreres cada vegada té més participació amb números a nivell amateur i a nivell professional, on s'han batut el rècord del món de 10 quilòmetres en ruta, en aquest cas per Cheptegei, del qual ara en tornarem a parlar, on s'ha desenvolupat el projecte de sub 2 hores en marató, en aquest cas per Ineos, i s'ha aconseguit, bueno, que jo crec que ha sigut el boom mediàtic de l'any en el món de la ruta. Però no només això, sinó que s'ha intentat el rècord del món en marató, en aquest cas a la de Berlín, perquè Nenissa Bekele quedant-se només a 2 segons del rècord anterior, on hem vist una quarta corona consecutiva en l'europeu de cross per Yasemin Khan en categoria absoluta femenina o per Jakob Ingebrigtsen en categoria sots 20, un personatge que ha sorprès a tothom col·locant-se en top 10 mundial en 1.500, en 5.000 i fins i tot en 10 quilòmetres en ruta amb tan sols 19 anyets, on també hem tingut rècord del món de mitja marató amb Geoffrey Kamworor o fins i tot amb Jocelyn el rècord del món de 10 quilòmetres en ruta en categoria femenina. Bueno, no vull dir més perquè se'ns allargaria i ens passaríem aquí
tot.
Però
amb totes les distàncies comunes del que serien les curses de ruta, 10, 21, la mitja i el que seria la marató, s'ha patat tant masculí com femení, ho hem patat aquest
totalment
any.
I de fet no em vull deixar, aquest sí que no me'l vull deixar, Fernando Carro batent el rècord d'Espanya a 3.000 metres d'obstacles, que feia molt temps que no es batia, i no me'l vull deixar precisament per tot el que porta aquest atleta, que és espectacle pur, si veieu una carrera seva és espectacle, llavors també el volem felicitar
tant,
des d'aquí.
Per tant, que tothom se'n vagi al YouTube, busqui Fernando Carro i que miri com competeix aquest home.
Sí, i jo crec que s'enganxarà molta gent a l'atletisme gràcies a ell, això és bo.
Escolta'm, Llorer, què més ens volies explicar?
Bé, fer la prèvia del que serà l'any olímpic, parlàvem del preolímpic 2020, Tòquio, Olimpiades. I volem destacar la notícia de Mo Farah. No sabem si serà realitat o no, però Mo Farah torna a la competició, vol tornar a l'anella, a les 25 voltes a l'anella en aquests 10.000 metres en pista. Pot ser un duel espectacular amb Cheptegei, que justament dèiem que ha batut el rècord del món de 10 km en ruta. Doncs pot ser un duel entre la veterania de Mo Farah, 37 anys tindrà, amb la joventut d'aquests 20 escaig anys de Joseph Cheptegei. Però és que dins d'aquí encara trobaríem a Selemon Berega, a Yomif Kehelka, a Samuel Tefera i a molts altres il·lustres d'aquesta distància que poden donar molt, molt de sí en un 10.000 d'infart on es pot disputar a una última volta amb més de 5 atletes, cosa que fa molt temps que no veiem.
Espectacle pur, espectacle totalment. Pur que ens depararà i que vindrà en breu, perquè per nosaltres, però ja...
Mitjanyet, ho tenim aquí.
Mitjanyet, ho tenim aquí. Escolta'm, Llorer, esperem també, tu sí que veure't.
Ens veiem.
Ens veurem de curt el dia 31.
10 dies estem
ja
batallant
estem
aquí.
Vinga, som-hi, Llorer. Fins llavors.
Fins llavors.
I ara que la temporada d'esquimo ho està abarcant tot, toca també fer el balanç dels que ara porten esquís i que corrien amb bambes amb tacs. Arriba l'hora de l'Aniol Riba. Arriba el moment del trail running. Per bé que la temporada d'esquimo ho està abarcant tot, tots aquells que portaven soles amb tacs han passat a ficar-hi pells de foca i esquís sintètics a sota els seus peus. Arriba el moment també de fer el balanç del que ens ha deparat una mega temporada de trail running amb noms propis a nivell internacional de casa. Arriba el moment de l'Aniol Riba perquè ens expliqui què és el que ha passat durant aquests 360 i pocs dies que ha durat la temporada 2019.
Bones, Aleix. Doncs sí, ja s'ha acabat la temporada, ja fa setmanes que estem agonitzant de notícies, que ens falta material perquè totes les competicions s'han acabat i s'han acabat, però de quina manera, eh? Quina temporada, una temporada on l'esport, el trail running, que ja fa anys que està consolidat, però cada vegada agafa més i més gent, més i més interès, més i més competicions, o menys i menys competicions, perquè estem veient com ja mica en mica es comencen a unificar, però sí que hi ha moltes curses i uns circuits mundials on es reuneixen els millors corredors de tot l'any, bueno, de tot l'any i de tot el segle i la dècada i de tot, perquè és que estan fent uns temps i uns resultats realment espectaculars. La setmana passada parlàvem de que ha sigut una temporada amb molts rècords i ha sigut exactament així. Recordem, per exemple, el rècord del Kilian Jornet a les Yersinal, un rècord espectacular. Per la gent que va poder veure el vídeo en directe o que el pugui recuperar, és espectacular el ritme que portaven. Doncs ha sigut un any amb molts rècords i amb uns noms ben catalans. 8 apellidos catalanes, es podria dir, la temporada 3, sí o no?
Totalment.
Estem parlant...
I cada vegada n'entren de nous.
Sí,
això
sí,
és
sí,
important
sí.
Perquè ja no seran 8, sinó exacte. Que aviat farem nosaltres el nostre propi pel·li.
Això mateix. No, d'aquí pocs afegirem aquí uns cognoms que no vegis. Estem parlant d'uns noms que són coneguts ja per tot el món del trail running, de l'atletisme. N'hem estat parlant tot l'any i segur que ja us estan venint al cap. Per exemple, si us dic Pau Capell, si us dic Oriol Cardona,
totalment.
Kilian Jornet, Sheila Avilés... Són noms que realment han marcat l'actualitat de tot aquest any i que ara us desgranem una mica així perquè quedi clar com han funcionat les competicions i com han anat aquests resultats. Primer de tot, hem començat pel Pau Capell. Pau Capell, el rei de la llarga distància, ha guanyat l'Ultra Trail World Tour, que és la competició que on competeixen la gent d'Ultra Trails, la gent que fa curses de 100 km, 80, estem parlant de llarga distància. Doncs l'ha guanyat per segona vegada.
És com una lliga, no?
És com una lliga, exacte. Són curses durant tot l'any i el que suma més punts guanya. Doncs l'ha guanyat, ja ho vam explicar, en ple de victòries i amb una de les més importants, que és l'Ultra Trail del Mont Blanc. Pau Capell, campió de l'Ultra Trail del Mont Blanc 2019, amb rècord. Un rècord una mica estrany, perquè no sé què el recorregut, però un rècord, és oficial. Pau Capell té el rècord. espectacular, no? Però és que seguim.
Bueno, i ja ha plantejat que torna a anar a Montblanc.
Exacte, sí. Pau Capell, no que canta, segueix no? en aquesta distància, que sembla que potser en els inicis de la popularitat del trail era la distància reina, l'Ultra Trail, el Kilian Jornet fent curses de 100 km, l'Ultra Trail del Montblanc, que l'ha guanyat també, la Ultra Pirineu, etc. Sembla ara que la tendència va més cap a distància marató, però tot i així estem parlant encara que l'Ultra Trail del Montblanc és una de les curses amb més participants i més demanda, bueno, si no la que més, després de les 100 milles, que també és una cursa de llarga distància, a la Hard Rock, és la cursa amb més participació. És a dir, que encara té molta tirada això de l'Ultra Trail,
sí.
I molt prestigi. Segon nom que hem destacat, Oriol Cardona. Oriol Cardona, que no ha guanyat el campionat que disputava, el circuit que disputava, que eren les Migo Run World Series.
Va perdre a quant?
Però 13 segons el van separar d'aquesta victòria. Vam poder parlar amb ell, podeu recuperar l'entrevista de fa dues setmanes, que és una entrevista molt, molt interessant. I no perquè la fes jo, perquè és que tot el que
deia era pel que deia l'Aniol.
Comenta coses molt interessants, que és Morza, les seves muntanyes preferides, com ha anat l'any, les sensacions que ha tingut, coses de dins de les curses, molt interessant.
I com es pentina també, perquè com la imatge
que té...
Algunes intimitats també. Sí, li vam preguntar també aquelles preguntes que fa el Broncano, o sigui que... No volem enganyar els oients, home. Total, que Oriol Cardona va quedar segon, però amb un final ajustadíssim, a 13 segons, o sigui, 13 segons el van separar de la victòria final. Però ha sigut un any on no ha baixat pràcticament del podi, de totes les curses ha fet podi en totes excepte en 3. Ha sigut un any realment espectacular, que a més el va acabar, el va tancar amb la tercera posició en aquest pseudo mundial que vam comentar d'Argentina.
També ha sigut pare.
Ha sigut pare, per tant això és un èxit.
Bueno, hem de preguntar, no?
Suposo que sí,
jo crec que sí, perquè ensenya ell i tal com suporta en la tina, jo crec que sí, s'han combinat molt bé.
És tot un repte poder-ho combinar,
Però després de com ho han combinat tot aquest any, penso que és un èxit, perquè puguin combinar l'esport professional tal com és la seva vida, no?, amb això, crec que sí, o que parés, diguéssim, l'intentona, no?, a l'Annapurna, quan les condicions no eren òptimes, jo crec que és que ha posat una mica de seny. I també és un altre èxit amb una persona que li agrada el risc i ser una mica temerari dins del control.
Està clar que per qualsevol atleta, i fins i tot per ell segurament, bueno, guanyar una competició de nivell mundial del prestigi que té les Golden Trail, que vien els millors corredors del món, com les Migo Run, doncs és un èxit. El nom que ha destacat amb més victòries...
Jo te n'afegiré un al final, perquè sé que no és aquest.
Després afegeixo. Sheila Avilés. Sheila Avilés,
la sorpresa de l'any.
Mitja sorpresa.
Anava forta,
apuntava ben amunt,
però anava forta,
però per fer el que ha fet.
No, ho ha guanyat tot. Ha guanyat les Migo Run amb unes curses espectaculars. Ha demostrat que baixa més ràpid que jo, que, bueno, i puja també, evidentment. I tercera al mundial de el mundial.
Totalment.
El que vam dir que era el mundial de veritat. Es va vendre com a mundial de veritat, que després va fer també una bona participació en el pseudo. Total, Sheila Avilés, que demostra que ara mateix no té rival, perquè és que ha mostrat una solidesa en totes les curses, una fortalesa, i a més una noia molt jove, de l'edat de l'Oriol Cardona. No, mentida.
No, és del 94.
Ell és del 94, l'Oriol Cardona el 95.
Sí.
O sigui, estem parlant de gent molt jove que ja està fent uns molt bons resultats i que donarà molt a parlar l'any que ve. I també volia comentar dos noms de dos atletes que l'any que ve també els tindrem molt i molt presents. Dos corredors molt joves que aquest any han fet una temporada ja molt bona, sobretot al final de temporada, i que l'any que ve jo crec que poden ser un dels dominadors, aviam l'Oriol Cardona també com rendeix, almenys en la categoria masculina, que són el Jan Margarit, que
ha fet... Aquest el volia dir jo.
Ah, tu volies dir?
Sí, totalment.
Jan Margarit ja és un nom conegut, ja fa temps que el Jan se rendeix molt bé.
Se l'havia categoritzat com el relleu de Kilian Jornet en el seu moment.
I aquest any sabem que va tenir una lesió, va començar una mica fluix, però a la que va agafar carrerilla va acabar l'any espectacular.
Ell, de fet, em penso que deia en una de les entrevistes que havia sigut el seu millor any, aquest 2019.
Perquè realment va acabar molt bé, tan bé que en principi no estava convocat per aquest pseudo mundial, amb la baixa de Luis Alberto Hernando, el van cridar amb ell, O sigui que estem parlant d'un dels millors corredors, sense dubte. I l'altre nom, que és Davide Magnini, que és un jove italià que ha fet uns resultats espectaculars. Es va quedar a 3 segons de batre el rècord del Kilian a la Marató del Montblanc i ha estat també molt a prop de batre altres rècords, ha fet molt bons resultats i té també, com el Jan, només 21 anys. O sigui que és un corredor molt a tenir en compte, tot també esquia, i n'estarem molt, molt pendents. I a part d'això, estarem pendents de tota la resta de corredors que donguin a conèixer, que es donguin a conèixer. Per exemple, hi ha un corredor que ara em ve al cap, Llorenç Esteve. Llorenç Esteve...
Sí, totalment, jo crec que
Llorenç Esteve, atenció, perquè està apretant molt fort i se l'ha vist fer proves d'esforç que diuen que no ha rebentat la màquina perquè, mira, perquè era molt forta.
Sort que no l'ha vist ningú,
No, estarem pendents de tota l'actualitat l'any que ve.
Jo crec que hi ha un nom que ja em vas parlar molt, amb curses verticals, però que es va atrevir amb una cursa de mitja distància. Si fa el salt a les Sky, podria donar molt de què parlar.
Estàs parlant d'un noi o d'una noia?
D'un noi.
Que comença per Daniel, el seu nom?
Comença per Daniel.
I acaba per Osanz?
I acaba per Osanz.
Daniel Osanz, campió del món de quilòmetre vertical. Atenció.
A veure què és el que ens depara la graella, que s'està començant a ficar fatu i del bo. Doncs aquí, fins aquí, les cròniques d'aquest últim 13 del 2019. Això no s'atura, seguim.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I si hem fet balanç del que ha passat aquest any esportivament, arriba el moment també de fer balanç nosaltres, mirant-nos cap endins i no mirant què és el que han fet els altres. Per aquest motiu, avui tenim un Cuida't ben especial. Arriba l'hora de Cuida't, arriba l'hora de la doctora Moró. I si bé, si arribem en aquestes dates, en el moment que toca fer balanç de tot el que hem fet, de veure com tenim la caixa i de veure què és el que volem fer l'any que ve, els esportistes i els esportistes de fons no som aliens en aquesta petita valoració. Per això avui la doctora Muro, ben retrobada i ben retornada, vol ajudar-nos a fer aquesta feina, vol ajudar-nos a que fem aquest petit balanç i aquesta escomesa de què és el que he fet, què és el que vull fer i cap on vull anar. Escolta'm, Anna, explica'ns-ho tu això, perquè creiem que avui vens amb la píndola perfecta per explicar-nos com podem afrontar-ho això de manera més saludable, millor, i perquè no ni ens hi frustrem, ni ens fustiguem, ni ens ho plantegem d'una manera massa, potser, utòpica.
Correcte. Hola a tots. Feia dies que no ens vèiem. Gràcies, Aleix. Efectivament, jo sempre vinc aquí a donar-vos una mica de receptes també per ajudar-vos a ser més feliços.
És el que es tracta, s'ha de ser feliç.
Tenint en compte que el perfil de l'atleta o dels corredors, dels esportistes de fons, sempre és un perfil ambiciós, que és com sembla que no tingueu mai prou, no? Un esport enganxa, comences a posar-te reptes, comences a posar-te objectius, i sí que és cert que s'observa a vegades que quan no s'assoleixen aquests objectius generen frustracions, i això és el que jo m'agradaria ajudar-vos a superar, no? Llavors tanquem l'any i m'agradaria donar-vos una recepta, que és la que jo bàsicament faig servir. De fet, jo soc psicòloga positiva. I els psicòlegs positius, a diferència dels psicòlegs més tradicionals, és el que fem, ajudar la gent a ser més feliç.
Psicòlegs positius o psicòlegs... Jo no m'he dit psicòlegs negatius, dic, hòstia, tu, quina etiqueta,
No, és precisament... A veure, hi ha la psicologia tradicional o clínica, està orientada al problema, a la limitació i a superar-la. Mentre que els psicòlegs positius el que fem és partir d'un estat neutre, per dir-ho d'una manera, i a partir d'aquí el que intentem és que la persona visqui satisfeta, motivada i sobretot feliç. Llavors, clar, la meva idea avui és una mica com podem tancar l'any tots més feliços, satisfets i motivats. Clar, tenint en compte que el cervell està dissenyat, el nostre cervell, el cervell humà, i de fet el cervell de tots els mamífers i dels animals en general, estan dissenyats per la supervivència i no per la felicitat. És a dir, el nostre cervell el que fa sempre és registrar i magnificar els perills simplement per no repetir-los i per no morir. I per tant, segons la psicologia tradicional o en general la vida animal, una vida satisfactòria és una vida llarga que no s'ha mort i que no s'ha emmalaltit. Però clar, això és un model, des de la medicina i la psicologia, seria un model patogènic, que es diu. Centrar-nos en la malaltia, en la mort, en superar problemes. Però clar, des de la psicologia positiva i ja des dels temps remots, ja sabem que els humans, a diferència dels animals, som una mica diferents, més complexes i especials, eh? Llavors, precisament, el nostre cervell sembla ser que des dels temps dels temps i des de que som doncs, nerdentals, hi ha hagut alguns que s'han preocupat d'anar una mica més enllà i, a part de no morir i tenir una vida pues, sense morir, eh? Allà, neutra, eh? Avorrida per mi, repetitiva, rutinària, que molta gent la té, doncs Aristòtil i altres grans filòsofs i sobretot la psicologia positiva que en els últims 20 anys s'han preocupat doncs, de com viure més feliços. Des de la psicologia positiva es proposen el model de les tres vies, que avui només us en explicaré una, precisament per tancar l'any de forma satisfactòria i feliç. La primera via, d'acord, és el que es diu generar emocions positives i plaers sensorials. Els plaers sensorials, tacte, olfacte, oïda, gust i vista, és molt necessari perquè avui dia tothom està en un món molt virtual, en un món molt que ens muntem idees de lo que és la realitat, xarxes socials ho han facilitat, i sempre que parlem amb les persones, diuen, vale, molt bé, tu a part de córrer i tal, quins plaers sensorials et donen? Et dones? Com estimules el tacte, olfacte, oïda, gust i vista? Això, el problema, no, dels plaers sensorials és que són fugissers. I de fet, bueno, de fet, què fem a les vacances? Doncs anar a buscar aquests plaers sensorials, què fem quan anem a un restaurant, no sé, el sexe mateix, no? Són plaers sensorials que ens donen un sentit de felicitat important, però és molt, és poqueta estona. Llavors, el repte doncs, dels plaers sensorials és sempre el que es diu en el present, el savoring, o assaborir-los. El cervell, com que tendeix a registrar els perills i els problemes per no repetir-los i els magnifica per la nostra supervivència, tendeix a ignorar els moments sensorials o els moments de felicitat, els moments de... Llavors, el savoring és allargar aquest record en positiu.
Els moments de regalada.
Els moments de regalada, però sobretot sensorials, eh? És a dir, quan l'olfacte ha estat doncs, ben estimulat, la visió, no recordar un bonic paisatge, recordar no sé, les carícies del teu fill, de la teva nòvia, no? Tot és més sensorial. Perquè això
de la Misha.
Exacte, dels gatets. Eh? L'experiència, sobretot és l'experiència sensorial.
Si està la mar de bé, sí, clar. Sí,
per exemple, la part de per exemple, el trail, el running o tots els esports de fons, què donen precisament? A part de l'esforç físic, el contacte amb la natura és una experiència molt sensorial. Llavors això és una mica...
L'olor de la terra molla, aquestes coses...
L'olor de la terra molla, sí. passar les estacions, no? Que és diferent a cada estació... Clar, no només és l'esforç físic, i això és molt bonic. Eh? Llavors, en el present és important les emocions positives, és a dir, us he dit, els plaers serien una cosa. Llavors, com generem les emocions positives en el present? Doncs assaborint aquests moments del passat i fent el que es diu algo molt famós avui dia, que és el mindfulness, o ser mindful, que és l'atenció plena. Això no és meditar. L'atenció plena és estar a l'aquí i a l'ara. I quan realment puguis estar centrat en aquestes sensacions, en les persones que tens al teu voltant, i recordar que cada moment és únic i irrepetible. Si vius la vida així, doncs segurament amb aquesta consciència o amb aquest despertar de la consciència, doncs tenint en compte doncs, tot el que tens al teu voltant, respirant, també sentint el teu cos, eh? Estant en contacte amb el teu cos, evidentment la respiració, doncs això ho facilita, però per abocar aquestes emocions positives en el present hauríem de fer aquestes dos exercicis, ser mindful, el mindfulness, i el savoring, eh? Recordar les coses bones. Però no podríem fer mai això si no som capaços de generar el que es diuen emocions positives del passat. I aquí és on estem, anem a valorar l'any. I quan es diu valorar, nois, què vol dir valorar?
Mirar què he fet, com m'he sentit, no?
Donar valor. Evidentment, doncs, cal anar, jo per exemple, mai a Strava, ara m'ho heu dit, eh? Que hi ha un resum molt bonic, i veig que, doncs, que aquest any ha sigut el meu any més potent a nivell físic.
I això que has hagut d'estudiar molt.
He hagut d'estudiar, m'han operat i aquestes coses, però per mi ha sigut l'any d'iniciació al trial, i evidentment doncs, es veu en els meus registres de l'Strava, que he arribat a fer uns 400 quilòmetres corrent, i nedant n'he fet un fotimer també, uns 45 o uns 50. I estic molt contenta perquè, clar, el dia a dia quasi que no te n'adones, però quan fas aquesta valoració i veus les dades, doncs això és valorar.
És un extracte, és com l'extracte bancari, exacte. És l'extracte del que has fet.
Això mateix.
Strava ens dona l'extracte esportiu.
I això us animo a fer-ho.
Però que no seria de tot el savoring aquest. perquè només és esportiu aquest.
Bueno, exacte, però jo ho dic que estem parlant a nivell d'esportiu, no? Llavors és, és important, bueno, clar, això també hauria, evidentment hauríem de fer la llista de com ha anat l'any, però això ja és un clàssic en altres aspectes. Però a nivell esportiu, que és algo que depèn molt d'un mateix, realment, estem d'acord? La vida sentimental, la vida econòmica, pot dependre d'un mateix o no, eh? A l'esportiva sí que depèn de tu mateix. Llavors, això és molt bonic veure com tu t'has esforçat i valoris, és a dir, estiguis content i jo, si venguéssiu amb mi, us diria, anem a celebrar-ho, eh? Celebrar les petits èxits o els grans èxits, que al final els grans èxits i la felicitat és la suma de petits èxits. Llavors, per una banda hi haurien el valorar, els èxits, però no només els èxits, sinó també els obstacles superats. Operacions, dificultats, curses que m'he trobat malament però que finalment he acabat. Els obstacles són una gran oportunitat d'aprenentatge. Sense obstacles no podríem aprendre i millorar. Llavors, gràcies als obstacles i als problemes que ens hem anat trobant físics, és igual a la vida, doncs també hem de ser capaços de valorar-los i, molt important, segon punt important, que és acceptar-los. Si tu no fas una acceptació i et resisteixes constantment als problemes de la vida, estaràs enfadat, trist, decepcionat. En canvi, si acceptes que formen part de la vida pel teu aprenentatge i pel teu creixement, si aprens la lliçó, doncs segurament doncs aquest obstacle ja no el repetiràs. Segon exercici de fer després de valorar i acceptar els problemes és els agraïments. No estem sols. Agrair és la base d'una ment rica, que es diu, i una ment feliç. Això és llàstima perquè avui dia, fins jo, amb la gent, ho trobo tan a faltar, les gràcies. Jo la meva filla sembla una friqui, perquè jo l'educo molt amb donar les gràcies, gràcies, gràcies. De fet, cada matí ens llevem, donem les gràcies al cel, donem les gràcies per tenir un plat a taula, donem les gràcies pels amics. Si tu fas això, et sents ric. Perquè és que realment estem en una societat del segle XXI, bueno, a les societats occidentals, que tenim moltes coses. I tenim molta gent que ens ajuda. La gent que perd de vista qui tens al costat, la teva casa, el teu menjar, que puguis anar a córrer, que estiguis saludable per poder fer esport. Agraïments a l'entrenador, agraïments al company. La gent agraïda és gent molt més feliç. Llavors us emplaço doncs, a mirar l'any i dir, bueno, aquest any qui ha estat amb vosaltres? Qui us ha ajudat a superar-vos? Qui us ha ajudat a tirar endavant? Qui us ha animat en moments de baixón? No? Això és important perquè quan tu fas aquesta llista i comences a veure el ben rodejat que estàs i així estàs entrenant el cervell novament a no estar centrat en els perills i els problemes, sinó en totes les oportunitats i sobretot la gent que t'ha ajudat a ser feliç, perquè és que no estem sols, és impossible. El que passa és que hi ha gent que viu així i la gent desagraïda precisament és gent bastant amargada.
Agra. És gent que fa poca caca. Exacte. O que els han abraçat poc.
El Ebenezer Scrooge de la cançó de Nadal, del Charles Dickens, els desagraïts, ràcanos, etcètera, etcètera. Això no fa feliços a la gent. Llavors us emplaço a comptar els èxits de l'any, els agraïments de les persones, i no només de les persones, sinó també les circumstàncies i situacions que se t'han posat al camí que tu potser no les has creat, com jo, per exemple, estar aquí a la ràdio, jo us ho agraeixo molt. I agraeixo les persones doncs, que ens van fer de mitjanceres, no? Perquè creen situacions que sense aquestes persones la teva realitat seria una altra. Llavors és molt bonic saber qui tens i saber agrair. I finalment, molt important, una emoció positiva de passat i de present també, que és perdonar. O sigui, si tu acceptes els problemes, si acceptes a la gent i fas un gran exercici que és perdonar, que no vol dir oblidar, perdonar és saber que tots som imperfectes i perdonar-te a tu mateix, si no has pogut acabar una cursa, si un dia no sé què, si un dia has tingut un baixón, perdonar-te, acceptar-te, et relaxarà moltíssim més les emocions negatives, com la ràbia i la frustració. Llavors, a partir d'aquí, si tu fas aquest exercici d'emocions positives de passat i de present, evidentment, de cara al futur i de cara al proper any, doncs ja podem veure més el que es diuen les emocions de futur, que són l'esperança i l'optimisme. Però l'esperança i l'optimisme no és esperar a que et passin coses bones.
S'han d'anar a buscar.
Sí, senyor.
Veus?
S'ha de sembrar...
Com ho saps? Ja t'ho saps, tu, això.
Clar.
Sí.
Perquè és que és sentit comú.
Clar. Estimar és compartir.
I compartir, exacte. I comunicar és compartir. És molt bonic. És l'esperit de Nadal.
Compartir la nostra passió ens ajuda a gaudir-la encara més.
La qüestió és anar enllaçant paraules boniques, no? I
és una frase molt llarga, eh? Clar que sí, és que la felicitat al cap hauria de ser Nadal tot l'any.
Escolta, ui, no, Sí. Ni de conya.
Donem-nos les mans, sisplau.
Passa que això ningú ho està veient,
Això que m'ha dit.
Germans! Feu una foto, sisplau, els tècnics. Sisplau.
Esteu, en aquests moments que esteu escoltant això, estem tots agafats de les mans fent la sardana, la sardana de l'estudi de 13. Visca
l'optimisme.
L'esbar d'ensaire de 13 amb optimisme enfronta aquest 2020, perquè tots sabem cuidar-nos una miqueta millor, i com amb els consells de la doctora Muro encara més, perquè ens estimem i aprenem a estimar cada dia. Ah, que sí?
Sí, senyor. Així que us desitjo el millor i que treballeu fort pels vostres somnis i objectius i propòsits.
I hem de treballar fort també per quin dia?
Pel cap d'any. Per Sant Silvestre.
Clar, sí, per la Cap d'Any, Reis.
Sí, senyor.
És veritat.
Allà estarem.
Molt bé, fent-la petar. Anna, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Crec que el balanç d'aquest any, el teu repte particular ja està escruixit i rebentat i super això. El teu crash te l'has petat a base
de bé. I de fet, gràcies per comptar amb mi pel programa.
Bueno, nosaltres estem molt agraïts qui siguis, aportis la teva follia, la teva particularitat i la teu saber estar, i gaudim de la teva particular visió del món, de la psicologia positiva.
Positiva, sí senyor.
Exacte. Fins l'any que ve.
Fins l'any que ve.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I després de conèixer com hem de plantejar-nos i valorar el 2019 i com ens hem de plantejar el 2020, arriba ara la secció que posarà damunt de la graella el que realment volem l'equip de 13. És l'hora del repte. Han passat 365 dies des de que vam encetar aquest any. 365 no, però gairebé sí. La veritat és que potser fa un any estàvem encerant els esquís, potser estàvem ficant cordons a les bambes noves, i potser jo no tenia els genolls com els tinc ara.
Segur
que
tenia...
Tu tampoc, Aniol. Però arriba el moment, després d'haver escoltat el doctor Amuro, de decidir què és el que posarem a la graella per aquest 2020. A l'equip de 13 som apassionats i apassionades dels esports de fons. A l'equip de 13 tenim reptes esportius. Volem ser feliços, sabem que estimar és compartir i que estimar és gaudir. Intentem estimar tot el que podem cadascú en les seves parcel·les, però també estimem els esports i estimem poder fer pràctica esportiva. I quan estem lesionats ens mosseguem les ungles fins que arribem als monyons, i no a l'Aleix Muñó, que sóc jo, els rimem els monyons de debò. I arriba el moment de que nois i noies, noia, puguem plantejar-nos ben bé quin és el repte 2020. Quin és el repte principal després d'haver escoltat la doctora Muro, psicòloga positiva? Doncs de que ens plantegem per aquest 2020. I a més ho hem de dir de bo, puc seguir fent aquesta veu èpica d'anunci de escolteu-me nois, hem d'aconseguir-ho fer, hem de sortir d'aquí, és l'escape room de 13. Però no, és la realitat. Per tant, Aniol Riba, començaràs tu, perquè anirem fent al voltant de la taula. Si veieu les xarxes socials veureu com ens estem agafant de les mans fa tot just uns minuts, però ara arriba el moment de que també sapigueu què és el que l'equip de 13 ens plantegem, i ara de debò, a escassos dies d'acabar l'any, el dia d'avui, a 365 dies passats des d'ara fa un any per aquest 2020. Aniol.
La veritat és que ara és una mica difícil plantejar-m'ho, perquè tinc una lesió al genoll que els metges no m'han sapigut dir què és, però que em fa mal. I per tant estic una mica desanimat i no sé com començarà ja el gener. I el gener ja tinc la primera cursa de l'any que forma part d'un circuit, que és la Copa Vallesana. I per tant, no sé, un dels
objectius... La Xanera.
La Xanera.
Fuita a córrer la Xanera.
Sí, bueno, seré d'això, no? Bueno, la qüestió és que dic que els objectius que tenia marcats abans de que em passés això, i en funció d'això del genoll, ho
aquests
adaptarem.
Però vols fer un repte d'esportius concrets o vols fer un repte com més genèric?
Home,
com et plantejo
el 2020?
Tu vols ficar aquí la botifarra i dir-li fa 30 centímetres, vinga, doncs pata mal.
Jo vull fer esportiu, personal aquí. Ja... no sé.
No, ja ho faràs a casa a l'arbre.
Ja aniré al racó dels optimistes.
Sí.
És un programa.
El racó dels optimistes. L'espin-off de 13, ara, a la teva ràdio.
Total, que esportivament em plantejava... començar per la Copa Vallesana i intentar fer, crec que és bastant factible, un top 10, i després a partir d'aquí potser fer l'Esbuf Mission X3, també fer un bon resultat, anar a Cegama si em toca d'això, i que jo crec que seria acabar l'any amb alguna cursa més de pel mig, acabar l'any amb l'Ultra Pirineu.
Bueno, el nostre repte potser és acompanyar-lo i fer-li suport, mira.
Però he dit fer-la,
no competir-la. El Llorer, jo sé quins són els seus reptes, els seus reptes del primer trimestre, el Llorer, jo ja el sé, però avui, digue'ls, va.
Va, Llorer.
Primer, jo crec que acabar el març disputant-li aquest top 10 de la Copa Vallesana a l'Aniol.
Ja està.
Llorer, compta amb el tu top 5, segur.
No ho sé, jo encara no he començat la Copa, vull dir.
Un top 5?
Ja veurem. La qüestió, amb la part de trail, començar per aquí, la Volcat a nivell de BTT al mes d'abril seria el següent repte.
4 dies, una volta de 4 dies de mountain bike.
Sí, no sé quan vam dir 200 quilòmetres, no sé.
Sí, no sé quants milers de metres de desnivell.
Una estona per allà amb la bici. Potser el repte, més que acabar-la, seria aprendre a fer baixades. Jo crec que aquest seria un bon repte
bueno,
pel 2020.
O no anar enganxat amb el pit al manillar. Sí. Sí, anar, separar-se'n, però bé, no passa res, mica en mica.
Anem per parts. Després, cap al mes de maig i juny, retornar a la meva prova atlètica de tota la vida, els obstacles, amb la intenció, si més no, de baixar de 9 minuts, que seria superar la meva marca per bastant, i aquest és, de fet, el repte esportiu a nivell atlètic, que és la meva disciplina, diguéssim, que és el més gran, i tornar a agafar una altra vegada el trail de cara a l'agost. En principi ens plantegem Nahut Trail i després la Trail Moixeró, que la vaig viure des de fora casualment perquè estava a Bagà i realment em va encantar l'ambient.
I que em vas fer tros quan vam entrenar, que ens vam perdre.
Totalment.
Si ho recordes.
Sí, vam sumar una mica més per perdre's. Gràcies per recordar-me aquest nefast dia.
Escolta'm, doncs, Déu-n'hi-do, és sí. Ambiciós. Esperem que, a més, aviam, amb això que has dit del retorn de la pista, en aquí també podem dir, defensant colors que potser també són blaus, però diferents, això es pot dir,
canviem, no? Canviem de to de blau, ens anem una mica a el que parlàvem sempre, no? El nord sempre crida cap al món de l'atletisme i en aquest cas defensarem els colors de la Real Societat, un club molt familiar i bueno, i que per anar a fer uns pinxos allà a Sant Sebastià, doncs està molt bé.
Està bé, és veritat, i a més fan penals que no piten.
També, això diuen, jo és que futbol... No.
Escolta'm, aviam, anem ara cap a la part, anava a dir esotèrica, però esotèrica no és, la part més espiritual.
Sí, correcte.
Clar,
sí,
i més connectada,
ja ho podries dir,
i més connectada amb el seu jo interior, i que mira i que segur que està més té més escurçat el seu jo ideal i el seu jo real, que seria la doctora Muro. Doctora Muro, Anna, escolta'm, quins són els teus reptes per aquest 2020?
Doncs mira, el primer és seguir aprenent de tots vosaltres, perquè aquest any he après moltíssim, i recuperar aquesta motivació física, que és molt, bueno, és molt bonica perquè et sents més saludable. I bueno, i a partir d'aquí seria mantenir la regularitat, perquè ara em ve un repte important, que és tornar a fer les 40 hores setmanals, i ja veurem si ho puc aconseguir. Però sí que seria, doncs, bueno, ja que he vist els quilòmetres que he fet aquest any, doncs fer uns 10 quilòmetres setmanals i poder sortir els dissabtes tranquil·lament, i per tant ara ho he calculat i serien uns 521 a l'any.
Home, Déu-n'hi-do, seria petar-ho. I arriba el moment també d'un enamorat dels esports de fons i un enamorat de la vida, com és en Xavi. Està rient, però és veritat. Escolta'm, Xavi,
què t'he de dir?
Què m'has de dir? Jo també sóc un enamorat de la vida. Xavi, quin és el nostre repte?
Jo també tinc un bon repte.
Quin és el teu?
Any.
El nostre no.
No.
Aviam, ara no us penseu que estem enamorats l'un de l'altre, eh? Cadascú va per la seva banda.
Tens saber el que interpreten.
Sí, clar, és veritat. Digue'm, Xavi, aviam, quins són els teus reptes?
Doncs va. Aquest any tinc un repte bastant gros. És un repte mig esportiu, mig fotogràfic, per dir d'alguna manera. I és que faré un reportatge de fotografia sobre un amic meu, Guillem Ferriol, que és esquiador de muntanya del Centre de Tecnificació. L'any passat va competir en una cursa de Copa del Món, vull dir que és un tio fort. I l'objectiu del reportatge és fotografiar moments de la seva vida relacionats amb l'esport i la vida que fa també d'estudiant allà a Font Romeu, perquè ell estudia STAPS allà dalt. Llavors, el repte serà no les fotos en si, sinó com fer les fotos, perquè no seran les fotos típiques de cursa a peu de pista, sinó que també farem fotos a muntanyes molt variades dels Pirineus, muntanyes més fàcils, muntanyes també més difícils. Llavors serà això, veure com ho fem.
És a dir, el teu repte esportiu és fer un acompanyament del que és el dia a dia, sí, d'un esquiador a nivell
top. A tota
top,
la temporada d'hivern.
Que no només és la competició, sinó és tota la feina que hi ha al darrere. Exacte. Tot el que és la vida d'un esquiador de muntanya top, elit, a nivell competitiu.
L'acompanyaré això al llarg de la temporada d'hivern, a curses i també
a la seva vida diària.
Si vol fer travesses al llarg del Pirineu també en farem. Vull dir que
una gran experiència.
Sí, sí, no, jo encantat, perquè m'encanta fer fotos i m'encanta esquiar,
però
les dues coses.
Això ho podrem seguir a través de les teves xarxes socials, no?
Sí, i a veure si una miqueta de sort i benevolència dels mitjans, a veure si ho podem publicar també.
Aviam, esperem-ho. Des d'aquí llancem la pedra perquè el nostre Xavi, el nostre fotògraf enamorat dels esports de fons, pugui trobar els mitjans per tirar-ho endavant aquest projecte, Xavi. Ho desitgem de tot cor. I com que no hi ha ningú més a la taula, potser em tocarà...
Sí, estaria bé,
m'estan mirant tots aquí.
Va, tira'l.
Doncs aviam, us podria... De fet, us podria plantejar molts reptes esportius i de fet el principal repte esportiu és el que m'agradaria poder-me tornar a sentir esportista, bàsicament. Perquè, clar, evidentment, promoure l'esport, gaudir-lo amb els esdeveniments que tenim damunt de la taula i tot, és molt bonic i m'omple molt gaudir de fer que la gent gaudeixi de l'esport, i això realment també m'omple molt perquè també em fa feliç, però també hi ha una part, com suposo que és la meva part interna, que gaudir de jo mateix fent la pràctica esportiva, doncs que també és el que m'agradaria poder solucionar el genoll i que això em permeti que el meu cos no em limiti la meva activitat i que sigui en tot cas la feina o les obligacions que tenim al dia a dia que en tot cas les que em marquin el límit. Ja tinc 44 anys, amb la qual cosa sóc conscient que alguna tarda ha d'anar sortint, però és bastant frustrant quan com li passa a l'Aniol, que és més jovenet, doncs veus que no pots fer-ho. Has d'adaptar-t'hi, has d'acceptar-ho, i el que m'agradaria és que el cos no em sigui el meu limitant, sinó que sigui tota la resta de feines que també he buscat jo. Una vegada el Genís Zapater deia que ser feliç és quan el que has de fer es correspon al que faràs, i em va agradar aquesta frase perquè crec que és bastant cert. Vull dir, feliç quan el que
has de fer és el que vols fer.
Quan el que has de fer és el que vols fer, és realment ser feliç. Com que a nivell de part de la pràctica esportiva, doncs em sento molt feliç i molt realitzat ara, i crec que la vida m'està somrient, doncs crec que segur que me'n sortiré i que podré tenir un mindfulness molt, molt accelerat. Vull dir, estic la mar de bé, això ho tinc claríssim.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I fins aquí el 13 d'avui, 69 programes i l'últim 13 de l'any. Us ha acompanyat el millor equip de Fons Addictes, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve, el Robert Mayoral i l'Anna Muró. Amb ells, el millor equip tècnic que podríem tenir a 13, Toni González i el seu superequip de becaris, la Xisca Alberti i l'Iker Page. 13, el programa d'esports de fons on amb fred, calor, sol, pluja, neu o vent, hi estem la mar de bé. I ara és l'hora de que us fem una suggerència molt i molt especial. Escolteu bé, perquè aquest proper dia 31, a Sabadell, la patarem i la farem ben grossa. Torrons, canelons, cardolla, neula, rostit, galets...
Uf!
No creus que ja n'hi ha prou? És hora de cremar-ho tot! És hora de Cap d'en Reis, la cursa de Cap d'any de Sabadell. El 31 a Sabadell, la segona cursa de cap d'any de tot Catalunya. Tria el teu circuit, tria la teva distància, 5 o 10 quilòmetres. T'esperem a partir del 28 a la pista coberta d'atletisme.
Activitats esportives a partir de 3 anys per tots els inscrits a qualsevol de les modalitats de la Cap d'any Race, del 28 al 31.
La cursa de cap d'any de Sabadell, el 31 a Sabadell.
Inscriu-te a capdanyrace.cat. capdanyrace.cat.
Sense cap mena de dubte, la millor manera de fer-ho baixar tot. Quilòmetre indoor, cursa d'obstacles, gincama i relleus infantils, break ferrant, tallers de nutrició per fondistes i, evidentment, el dia 31, totes les curses 5 i el nou circuit de 10 quilòmetres i totes les curses infantils a partir de les 4 de la tarda a la plaça Creu Alta. En allà ens hi veurem tots i us hi espero a tots. En el parc de Nadal, de la pista coberta d'atletisme Sabadell i a la línia de meta. Quan sortiu i quan hi arribeu, m'hi trobareu. Baixeu-vos i escolteu-vos també tots els podcasts a l'enllaç d'Instagram de 13 Esports de Fons. En allà podreu escoltar tots els 13 i així us posareu a punt per la cursa de cap d'any. Poseu-vos al dia de tots els podcasts, de totes les temporades. Gràcies per formar part de 13 i d'aquests 69 programes. 13, una producció de WeRun per Ràdio Sabadell i que pots escoltar a la teva ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. Soc l'Aleix Muñoz i us espero l'any que ve per seguir gaudint de l'esport de fons aquí, a casa vostra, a la casa dels esports de fons. 13, rodegeu-vos d'aquells que estimeu i feu allò que més us agrada.
estimeu i gaudiu, proposeu-vos tot el que vulgueu, perquè si ho desitgeu de debò, podreu aconseguir-ho. Aneu en compte amb el que somieu, perquè un dia pot esdevenir de veritat. Bon final d'any i bona entrada. Aprofiteu la bici, les bambes i els esquís. Teniu ara un munt de dies per fer-ho. Bon Nadal, bon any i bon 13.